Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Qualsevol persona, en alguna ocasió, ha patit o pot patir en el decurs de la seva vida algun dany o perjudici. Ha esdevingut per causes alienes a la seva voluntat i no atribuïbles a ella mateixa. És a dir, per l'acció o omissió d'un altri a qui se'l pot fer responsable, ja sigui derivat de l'incompliment d'una obligació o simplement per la producció d'un fet i l'efecte del qual origina un detriment patrimonial, lesió o una altra mena de greuge. Bé, atès que danys i perjudicis se'n produeixen pràcticament a diari en tots els àmbits, econòmic, mercantil, social, laboral, l'acció en reclamació de danys i perjudicis és una de les més promogudes, hem de dir-ho, en els tribunals i en totes les jurisdiccions, encara que tot i sovint com a conseqüència o completament d'altres tipus d'accions judicials. Per la qual cosa, parlem avui, ara mateix, sobre alguns dels aspectes que cal tenir en compte perquè sigui viable i tingui èxit aquesta reclamació i de com podem prevenir-nos d'ella per si algun dia som nosaltres els que causem el dany o el perjudici. Avui en parlem aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb Jaume Puig de Rajols, especialista en dret processal civil i també bancari de Digestum Legal. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Bon dia, bon dia.
Bé, danys i perjudicis, el que estàvem comentant en aquesta entradeta, és un fet que ens podem trobar com a causants, no?
Sí, tant com a causants com a perjudicats. Per començar, si de cas, vaig traient de la jurisprudència i també de la pròpia legislació que ho preceptua d'una manera, clara i queda tipificat en el Codi Civil, bàsicament, però també en altres, normatives, podríem dir que la concepció de danys i perjudicis o, dit d'una manera més generalista, també es coneix com a responsabilitat civil, és aquella que deriva de l'acció o omissió que causa un dany a un altre, intervenint culpa o negligència, o també en la, en la que deriva de les relacions contractuals, per dol, és a dir, mala fe o intenció, o morositat. I, per tant, aquest que causa aquest dany o perjudici està obligat a reparar-lo. Aquesta seria la concepció més genèrica i que es recull en l'ordenament jurídic.
Jaume, fem una cosa. Ara hem explicat el que seria el concepte jurídic, però el que farem aquí a Ràdio Estel és, a partir d'ara, obrim les línies telefòniques per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin «Ep, que jo m'he trobat en aquesta situació». I molt probablement, doncs, en algun cop de la vida igual ens hi trobem, per tant, val la pena, no?, estar ben atent al que ens explicaràs avui aquí a Tirant pel dret de Digestum Legal. Obrim, doncs, 93-409-2771 o bé 93-409-2772 si teniu alguna pregunta a fer-li al Jaume en relació amb aquest tema que estem tocant avui, aquests danys i perjudicis. Jaume, endavant.
Sí, val a dir també, dins de la concepció jurídica del terme danys i perjudicis o de responsabilitat civil, tot i que responsabilitat civil és un terme bastant més ampli que englobaria danys i perjudicis, però es coneix correntment per responsabilitat civil quan estem parlant de danys i perjudicis. Doncs el que volia dir és que val la pena dir que la conducta que produeix aquests danys i perjudicis pot ser moltes vegades contrària a la bona fe, o sigui, contrària a una actitud honrada i justa. Però no sempre, no cal que concorri mala fe, sinó que hi ha determinades conductes que pròpiament, per si mateixes, per se, ja generen aquesta responsabilitat sense ser necessari una intencionalitat del causant d'aquest dany, eh? Després també és important dir que la reparació, o sigui, el que es tracta quan es produeixen els danys i perjudicis és reparar els efectes que causen aquests danys, no? Encara que després ampliarem una mica més això de la reparació. Normalment, bàsicament, sempre tot es pot, o gairebé tot, no tot, es pot reduir a termes econòmics i, per tant, Normalment aquesta reparació es satisfarà en diners, o sigui, d'una manera econòmica, prèvia valoració econòmica d'aquests danys o perjudicis que es causen. Després també val a dir que, com es poden produir en tots els àmbits de la vida i de les relacions jurídiques...
Clar, estan parlant d'econòmic, mercantil, sí, social, sí, laboral...
Per actes administratius, o potser l'administració també... Allò que dèiem, per acció o omissió, doncs l'administració local, potser hi ha un carrer en molt mal estat, no repara bé la via... i resulta que hi ha un forat i un cotxe, doncs per culpa d'aquest forat o d'aquest sotrac, doncs té un accident i causa uns danys o inclús unes lesions.
Clar.
Aleshores, pràcticament ja en tots aquests àmbits hi ha legislació al respecte i fins i tot alguna d'aquestes legislacions també preveuen com s'han de valorar aquests danys, com per exemple en els accidents de trànsit que també s'utilitza per altres tipus de lesions i el barem de valoració del dany i lesions en les persones, no?
Però tenien uns barems, Jaume, i ja fem sí, aquesta pinzellada, Clar,
especialment en accidents de trànsit, però bueno, també s'utilitzen per aquest barem també s'utilitza per altres tipus de lesions causades per qualsevol fet, sempre que hi hagi, doncs això, una lesió física o un dany físic o inclús a la salut que pugui afectar la salut de les persones.
Val.
Però també, per exemple, una altra manera de reparar danys i perjudicis és quan hi ha incompliments de tipus econòmic en un contracte, doncs, si l'obligació era dinerària, evidentment, doncs aquesta reparació es fa a través dels interessos. Uh-huh. I per això també hi ha una legislació especial que ens regula tota classe d'interessos depenent de quin incompliment, davant de quin incompliment estem, o també hi ha altres tipus de valoració de dany, per exemple, en acomiadaments laborals, que ja estan fixats o prefixats que no són limitatius, poden ser majors, però també es poden fixar o es fixen les indemnitzacions que s'han de cobrar per acomiadaments improcedents o fins i tot nuls. No?
Uh-huh. Important també el que estem destacant, que clar, estem parlant de l'administració com a responsable, no?, d'aquests downs, però també podem ser causant, no?, les persones.
Correcte, vull dir... Per exemple, tu mateixa, potser dones una informació que no està prou contestada, és incorrecta, i
em podrien demanar?
Et podrien demandar perquè has causat un mal a la persona.
I ara, Jaume, ara hauràs donat una idea.
D'alguna manera ha atemptat contra la seva imatge o el seu prestigi perquè s'ha explicat alguna cosa que no és correcta i no és veraç. No?
Clar, per tant, hem d'estar molt pendents perquè podem demanar danys i perjudicis.
En la vida professional tots estem...
Subjectes.
Tots els que treballem professionalment doncs estem subjectes a algun dia per una mala praxis que diem o per una negligència o fins i tot d'una altra manera sense voler-ho, doncs no hem fet prou bé la nostra feina, a lo millor, i també causem danys i perjudicis.
Jaume, aquí també entraria la negligència mèdica?
Correcte, entraria la negligència mèdica. La negligència mèdica, com qualsevol altra negligència de qualsevol altre professional,
ofici,
també pot causar danys i perjudicis, i en el cas de la mèdica fins i tot lesions o altres afectacions a la salut importants, no?
93-409-2771, si ens estàs escoltant i tens alguna pregunta a fer-li al Jaume Puig de Rajols, ell és especialista en dret processal civil, també dret bancari, i forma part del bufet Digestum Legal. Per tant, si tens alguna pregunta, aprofita, 93-409-2771. Estem en directe a Ràdio Estel. Jaume, hi ha diferents tipus, però, de danys i perjudicis.
Sí, exacte, sí. Els danys i perjudicis podem classificar-los d'alguna manera per raó d'on deriven o també per raó del dany causat que s'hagi d'indemnitzar, no? En la primera classificació, diguéssim, d'on deriven, d'on procedeixen aquests danys, podríem distingir entre la responsabilitat civil o danys i perjudicis que es causen a les relacions contractuals, és a dir, tenim una primera classificació que podríem dir contractual, mm. i després està una de les que, totes són conegudes, però també podríem parlar d'una extracontractual, o sigui, és a dir, aquella que no deriva d'una relació contractual anterior, sinó que simplement es produeix per un fet del qual podem imputar a una persona o atribuir a una persona la producció del mateix que té uns efectes perniciosos o causa uns perjudicis o inclús danys, no? Com ara podria ser, per exemple, doncs, tenir un test amb una planta al balcó i un moment donat, quan la vas a regar i dones un cop, se't cau, molt típic com a exemple, se't cau i fa, bueno, acaba sí. sobre el cap d'una persona i
mala
deixa
sort.
Estar bornida, no?
Exacte, vale.
Però, bueno, tot i que és una cosa de mala sort, diguem-ho així, això no vol dir que tu l'has causat.
Això
i,
seria
tant,
extracontractual, eh?
Extracontractual.
Uh-huh.
O el que dèiem abans, que per algun motiu pues, pots causar danys a l'honor d'una persona perquè estàs dient alguna que no és correcta, que no és veritat, que no està prou constatat, etc.
Això ho podem veure, o... abans ja m'ho posaves al meu exemple, però això també ho podem veure perquè la gent es posi una mica al cap.
Sí, sí, fins i tot un advocat
és,
per causar.
És un advocat o aquests, no, aquests programes de televisió que moltes vegades
correcte,
no,
sí,
presentaré,
sí, sí.
És una denúncia? És presentar una denúncia?
Aleshores, depèn. Es pot presentar una denúncia, però també una demanda
sí.
contra l'honor i la intimitat de la persona.
Clar,
no?
Llavors, és això, aquí... aquestes coses que veiem, que ha parlat malament de mi, és aquí, la responsabilitat
exacte,
civil,
exacte.
D'acord.
I en el tema penal aniria més aviat per la via de les injúries, les calúmnies i tot això.
Que llavors ara aquí sí que seria doncs, una querella, no?
Aleshores, també, per exemple, també... pot ser que un dia et convidin a una festa bueno, o a un dinar
ai.
Per celebrar qualsevol cosa, inclús aquests Nadals,
sí.
vas a celebrar el Nadal, estàs amb la teva família i resulta que hi ha un dels, bueno, un dels, dels aliments que mengeu està en mal estat perquè qui l'ha venut a la persona que ha fet el menjar, al familiar que ha fet el menjar... doncs, bueno, i us intoxiqueu, no? Atès aquest, el mal estat d'aquest menjar. Bueno, en aquest temps que els anys de perjudicis també serien reclamables i seria extracontractual perquè...
que no hi ha un contracte, no?
Des del punt de vista del familiar que l'ha adquirit seria contractual, però
clar.
Des del punt de vista de l'intoxicat, el perjudicat, no té cap mena de relació, simplement ha estat convidat a aquest àpat, doncs sí que podríem atribuir-li la culpa del menjar mal estat a la persona que te l'ha venut, no? O sigui, a la botiga, a l'establiment...
Familiar no, eh?
El familiar, en principi, no. Tot i que no deixa de tenir certa responsabilitat, diguem-ho així, però el normal és que vagis contra la persona que te l'ha servit.
Perfecte, ja anem avançant, si et sembla, també
sí.
a aquestes classes per raó del dany causat indemnitzables, perquè
sí,
és tot, ha estat tot indemnitzat o no?
Pràcticament, tot es pot reduir a una compensació econòmica, òbviament. Ja hem dit abans que els danys poden ser lesions, mm-hmm. o, és a dir, de tipus físic, o que afectin a la salut, causant-te produint-te una malaltia, com ara parlàvem de la intoxicació, o fins i tot una pot produir-te o provocar-te una malaltia psíquica. No? Mm. Després estan els, diguéssim, no patrimonials, que també són de difícil avaluació, però que, per exemple, seria aquest que dèiem d'atemptar contra l'honor, contra el prestigi i la imatge d'una persona. No? I després hi ha els danys materials o patrimonials, que el que suposen és un detriment patrimonial, o sigui, que afecta el teu patrimoni o la teva economia, que en aquí s'ha de veure no només el dany pròpiament causat directament, és a dir, la pèrdua real i efectiva d'una part del teu patrimoni, sí que això en diem el dany emergent, o, des d'un punt de vista jurídic, també hi ha l'altre tipus de dany material que seria el lucre cessant. Què vol dir això del lucre cessant? Doncs és aquell guany que es deixa d'obtenir o que es frustra per culpa del dany que t'han causat. Com ara, per exemple, doncs que la companyia elèctrica et provoca un tall de llum o un tall de llum i resulta que tu tens un establiment de congelats, un establiment de congelats en el que Bueno, pues tots els aliments que tens en les congelacions es fan malbé, no? I aleshores, pues, no només t'han causat aquest dany que s'hauria de valorar que suposa econòmicament tota aquesta pèrdua dels aliments que has perdut, sinó també el guany que has deixat d'obtenir perquè ja no podràs vendre aquest producte, no? Aquí hi ha un marge comercial que perds, evidentment, i això diríem que és el lucre cessant. Aquí el que s'ha de fer quan es valoren i quan es jutgen és veure també la probabilitat que tenies d'obtenir aquest guany que ja no podràs per al dany que t'han causat. No?
Val.
I després hi ha també un tipus de dany que seria el dany moral, que aquest és difícil de conceptuar, però la jurisprudència o la doctrina
ha marcat una mica la línia.
Ha marcat una mica la línia, però no és una línia taxada i tancada. No?
Val.
I, per exemple, bueno, el que la versió doctrinal que més es fa servir per conceptuar, per definir aquest dany moral, seria un patiment de caire més o menys físic, considerant-se per això les situacions d'impacte emocional, estrès, sofriment psíquic o espiritual, impotència, ansietat, angoixa, inquietud, temor, d'incertesa, sobre, desassossec, tot allò que excedeixi de la mera molèstia i que mereixi ser indemnitzat. O sigui, és una definició un pèl més abstracta, no és tant com seria una lesió física, no és tan directa i objectiva, i aleshores s'ha d'avaluar una sèrie de condicions i fins i tot aquí podríem tenir un problema per provar aquest dany moral, però es pot donar perfectament. I te posaré un exemple d'un cas que vam tenir no fa gaire i que va resultar exitós, que és una persona, amb una noia, amb unes conviccions religioses i catòliques pues, importants i notables.
Sí.
No? I aleshores pues, bueno, va contractar una agència, diguem-ho així, que li organitzés el matrimoni, i en aquesta contractació també es contractava doncs, una església i un determinat local per fer després el banquet.
Val.
I a l'hora de la celebració religiosa, pues va succeir que, en primer lloc, els assistents a aquesta celebració, familiars convidats de la parella, doncs faltava aquell coordinador que s'havia contractat per distribuir-los una mica, per assistir-los també
a l'aparcament. Com el wedding planner, no? El que organitza in situ.
Correcte. I durant la celebració, la poca estona de començar aquesta celebració, doncs, bueno, va veure una sèrie de talls de la il·luminació i del so,
sí,
que es va quedar sense so a l'auditori, i, a més, es va saltar una alarma que feia un soroll molt estrident, i això es va perllongar durant diversos minuts, fins al punt de que els convidats van perdre la paciència, se'n van sortir de l'església, esperar que s'arreglés, no hi havia manera de trobar la persona responsable de l'organització que pogués arreglar aquest incident. Un familiar que tenia coneixements d'electricitat i d'àudio pues, va fer algun intent, també es va trucar a l'organització perquè expliquessin què havia passat i per què no estaven allà. En fi, bueno, la celebració, fins i tot després de molt temps, es va poder tornar a fer, però ja es va tindre que escurçar, i la núvia, que és la persona afectada, doncs hi va agafar una crisi d'angoixa, d'ansietat i de nervis que
normal
li van destrossar una mica
el dia, home, el que ha de ser
la diada aquesta.
Clar, un dels noces, dies més feliços de la vida d'aquests nuvis.
I se li va... Bueno, va ser un desastre, vaja, en dit d'alguna...
I aquí va, des de Digestum Legal, ho vau portar?
Sí, vam portar des de Digestum Legal, i no només vam reclamar per incompliment contractual, perquè no estaven les persones de l'organització que tenien que estar,
vale,
per solucionar
banda,
qualsevol
això,
la coordinació, però també vam demanar danys morals sota la concepció aquesta que també és un sofriment psíquic o espiritual, no? I dins de l'espiritual, pues, tenint en compte que era una persona molt religiosa i que volia fer una celebració com cal, catòlica del seu matrimoni, pues, no la va poder fer en condicions normals i, per tant, es va demanar un dany moral per això i es va concedir.
Jaume, tenim 5 minuts, ha passat el temps volant. Sí, ara et faré anar ràpid, mare de Déu. Dues preguntes bàsiques per preguntar-te sobre aquest tema. D'una banda, com es valoren els danys i perjudicis? I d'altra banda, important, què cal tenir en compte per reclamar?
Doncs mira, intentaré ser ràpid. A veure, en quant a la valoració del dany, el primer que s'ha de demostrar i s'ha d'acreditar, especialment si vas a la via judicial, òbviament, doncs és l'existència d'aquests danys, d'aquests perjudicis causats. Evidentment, pots aportar prova documental o prova testimonial, testifical, vull dir.
Sí.
I important també que es faci una valoració d'aquests danys i perjudicis, val? Ja et dic, si és, com dèiem abans, si són unes lesions, els perjudicis causats, doncs pots tirar del barem de valoració del dany personal, o si és una qüestió econòmica, doncs es pot comptar a través de, en funció del tipus de contracte, si estem parlant d'una responsabilitat contractual, doncs dels diferents tipus d'interessos en funció del contracte que tenia, si segons allò que s'havia previst. Després és molt important que aquesta valoració econòmica, que s'ha de traduir en una compensació o una indemnització, doncs es respectin els principis d'indemnitat i proporcionalitat. Què vol dir això? Que d'alguna manera aquesta compensació ha de procurar que es restitueixi o es restauri aquella situació anterior al dany produït. És a dir, que si hi ha un detriment patrimonial, que es restableixi el patrimoni o la part del patrimoni afectada, i després que aquesta compensació, aquesta indemnització ha de ser justa, és a dir, no ha de ser desproporcionada, sinó que ha de ser ajustada i equitativa al dany que realment s'ha produït. Això, no creguis, no és fàcil, però bueno, hi ha diferents sistemes per aconseguir-ho, i aquí és molt important, especialment si vas a una reclamació judicial, pues un dictamen d'un pèrit professional del dany, sobre el dany i sobre la valoració del dany que s'ha causat. I la compensació, com ja hem dit abans, en les qüestions més, o en les relacions contractuals, quan es tracta de l'incompliment d'una obligació dinerària, o sigui, de pagar uns diners, doncs normalment es tradueix en uns interessos. Els quals, important, s'han de demanar, perquè si no es... Si només reclames per aquest incompliment contractual, però te n'oblides de reclamar els interessos, doncs el jutge no te'ls concedirà, sinó que s'han de demanar. Una altra cosa és, a partir de la sentència de resolució judicial, que sí, per llei, imperativament, no cal demanar-los i es poden. I, per últim, i amb això acabaré, com dèiem, i potser és una de les parts més importants, els requisits per poder dur a terme aquesta reclamació, que sigui viable, o pressupòsits, doncs, per una banda, que existeixi aquesta acció o omissió, en el cas de la relació contractual o de l'incompliment contractual, doncs això, que hi hagi aquest incompliment de l'obligació, que s'hagi causat un dany, que aquest dany o aquest perjudici es pugui atribuir per culpa d'una negligència o a qui realitzi l'acció o omissió, i que hi hagi un nexe causal entre aquesta acció o omissió o negligència i el dany produït. I aquí sí que hi ha diferents teories jurisprudencials o doctrinals per establir aquest nexe causal, com poden ser la simple conseqüència natural i suficient per produir un resultat respecte a la causa, o bé el que també en diuen teoria de l'equivalència de condicions que ha donat lloc al resultat danyí, no? Que és allò aquella màxima que dèiem, conditio sine qua non, o sigui,
sí,
condició sense la qual, si no s'hagués produït, no s'hagués produït el dany.
Ja, m'ho fem una cosa. Tots aquells oients que s'hagin quedat amb ganes de saber més, que ens hem quedat una mica curts de temps, doncs els emplacem a que facin una ullada a 3w.digestum.es o bé que truquin directament a Digestum Legal al 93 265 78 44. Jaume Puigderrajols, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Fins una altra.
Fins aviat.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.